Bé, doncs, bona tarda a tothom, ja és l'hora. Aleshores, anem a la nostra. D'entrada, si algú va intentar seguir la tutoria del darrer dia per videoconferència, per la conferència, no sé si tal m'ha comentat que hi ha un problema, que no ho pot. De fet, perquè no estaven carregades les aules, etc. Bé, aleshores, anem, per tant, a la nostra. D'entrada, algun dubte, alguna consulta?
Bueno, quan tenen que comencen?
Normalment, intento ser ràpid. Normalment. No, no, ja. Normalment intento ser ràpid. Aquesta vegada no sé si seré tan ràpid. Per això, ja que no sigui tan ràpid, podria dir, normalment intento aprofitar cap de setmana després de les 3. Però aquest cap de setmana justament tinc molta feina. Si puc, ho faré. Si no, el proper cap de setmana, segur. I això, doncs, normalment ho faig el cap de setmana segon. Però aquest cap de setmana se m'ha ajuntat molta feina. A mi si s'escolta millor ara. S'escolta millor ara?
Si hi hagués d'agafar un nou aparell,
sí, tirar-me més cap a mi. Sí, bueno, però aquí hi ha uns cables que...
Acostumar això? Sí, millor, va, doncs ja està.
Doncs això, intentaré contestar, si no puc aquest cap de setmana, el proper. Aleshores...
No,
perquè això se m'ha... Bueno, suposo que tothom ho sap, que és una època complicada. Fa moltes coses, però que és una època complicada. Per això intentaré respondre el més aviat possible. I que el més aviat possible vol dir que si no tinc temps aquest cap de setmana, el proper, segur que sí. Algun altre dubte? Alguna altra pregunta? Sí, jo tampoc ho sé exactament. Normalment, clar, si la tutoria funciona i el sistema informàtic funciona bé, es carrega automàticament on havíem quedat. Bueno, de totes formes, més o menys sí que ho sé. Havíem quedat amb els amorites, amb els pobles amorites, és a dir, havíem quedat cap al 2000 abans de Crist aproximadament, i havíem quedat que l'estructura política canvia completament entre el 2000 aproximadament i el 1600, apareixeran ciutats-estat, ja no hi ha aquells grans imperis Acadi o Sumeri, tercera dinastia d'Ur, que havien caracteritzat al final del mil·lenni anterior. Ara hi ha ciutats d'estat. Aquestes ciutats d'estat estan governades per dinasties d'origen semita, per dinasties d'origen amorita, i aquestes ciutats d'estat que dominaran entre el 2000 i el 1650, més o menys, estan enfrontades entre elles, es aconsegueixen regnes de tamany mitjà en èpoques que són bastant efímers, i sobretot aquesta època hem vist que el que avui en dia és Fenícia i la costa de Síria, hi ha aquestes ciutats amb una forta influència egípcia, Ugarit, Biblos, i que Mesopotàmia és això, és una època d'una forta fragmentació política. L'origen de tot això és una zona del nord de Síria, el nord del que avui en dia és el Líban, sud del que avui en dia és Turquia, que es coneix amb el nom de País d'Amurru. D'aquí sembla que sortiran uns pobles, són pobles molt semítics, que acabaran per semititzar aquesta zona que ja havíem vist, que és la zona de l'antiga ciutat d'Ebla, de l'antiga ciutat d'Alep, que cada vegada hi ha una consciència més clara que havia tingut civilitzacions molt desenvolupades, si no exactament paral·leles a la Sumèria, sí quasi paral·leles a la Sumèria. Aleshores, el que havíem vist és això, bueno, a Mesopotàmia, la desaparició de la tercera dinastia d'Ur, apareixerà la dinastia d'Isinlarsa. És una dinastia també d'origen semític que exercirà una certa hegemonia immediatament després de la desaparició de la dinastia d'Ur. A l'antic país de Sumer, els sumeris han desaparegut completament i, sobretot, el que ens trobarem i el que és enormement important és que entre el 1900 i el 1700, si voleu cap al 1800, és un període especialment ben conegut perquè hi ha informació molt abundosa, fonamentalment de tres ciutats. Una ciutat és la ciutat de Mari. Mari està situada a la vall alta del riu Eufrates, està situat avui a una zona molt propera als límits entre l'actual República Síria i l'actual República d'Iraq, i és una ciutat de la qual hi havia un palau important que es va cremar i que al cremar-se les tauletes es van convertir en ceràmica i per la qual hi ha una enorme quantitat d'informació. Una quantitat d'informació enormement important, aquestes coses que passen a Mesopotàmia i només a Mesopotàmia, que durant un període molt curt hi ha una informació enormement abundosa d'un lloc molt concret, mentre que de la resta pràcticament no se sap res. Per un altre cantó, en aquesta època se sap, precisament gràcies a les tauletes de Mari, que hi ha enfrontaments constants entre Mari, la ciutat de Sur, la ciutat de Sur que està situada a la vall alta del riu Tigris, i sobretot la ciutat de Sur, que jugarà un paper enormement important perquè Assur controla la vall alta del riu Eufrates i la vall alta del riu Eufrates controla els passos d'entrada cap al cor d'Anatòlia. Anatòlia, en aquesta època, és una època productora de metalls, entre altres coses produeix estany, i els assiris, la ciutat d'Assur, serà el gran centre que farà d'intermediari. És el que enviarà els comerciants al cor d'Anatòlia per la vall alta del riu Tigris i portarà aquests metalls, aquests productes que distribuirà per tot el proper Orient Antic. I aquests metalls que distribueix els pagarà amb productes manufacturats. Sembla ser que fonamentalment amb teixits de llana, produïts per factors semítics de la zona. D'aquesta època també se sap que hi ha una tercera ciutat que tindrà un paper extraordinàriament important a la regió i que és relativament ben coneguda també, que és la ciutat de Babilònia. La ciutat de Babilònia és coneguda fonamentalment per les referències de Mari i de Sur a Babilònia i, en el cas de Babilònia, sobretot per un text legal que no és el més antic del proper Orient, però sí és el més extens i el més ben conservat, el més complet dels textos legals del proper Orient. I això farà que sigui enormement important. Per tant, en aquesta és una època relativament ben coneguda, no significa que sigui més important. Significa que, per casualitat, és l'època més coneguda del proper Orient en aquesta primera meitat del segon mil·lenni. Hi ha dos centres secundaris, un és la ciutat de Xnuna i l'altre és el regne de Yamhat, que probablement tenia com a capital a l'actual ciutat d'Alep. Per tant, cap a una data imprecisa, cap al 1800, aquesta zona, per raons circumstancials, per raons en principi estranyes, acabarà per ser especialment ben coneguda. Per tant, d'aquestes tres ciutats, la que sembla que primer s'organitza i primer aconsegueix una certa estructura política i militar és la ciutat de Sur. La ciutat de Sur, és a dir, un país, una regió que té com a centre una ciutat que rep el nom de Sur,
que està situada sobre la vall alta del riu Tigris i que, a més, té com a déu principal el mateix déu Assur. Aleshores, sembla ser que amb la dissolució de la tercera dinastia d'Ur, es desfà i la xarxa comercial, la xarxa política o comercial clientelar que s'havia creat, que havien creat primer els acadis, que després hereden els sumeris de la tercera dinastia d'Ur, a tota la part nord és heredada per la ciutat d'Assur. Assur heredarà i Assur monopolitzarà el comerç entre Anatòlia, és a dir, entre el que avui en dia és Turquia, i el proper Orient pròpiament dit. Assur crea un estat en principi comercial, en principi exclusivament comercial, i que és el que es coneix com a l'imperi antic assiri. Aquest imperi antic assiri sabem que és un estat amorita, és un estat semític o com a mínim fortament semititzat i que va ser creat per un rei que serà mític en el proper Orient, que és Shamshi-Adad I. Aquest rei serà recordat com un personatge important a la cultura del proper Orient. Però l'estructura de la Síria de l'imperi antic o del regne antic, més pròpiament, és coneguda sobretot per el descobriment d'un centre comercial que va ser destruït cap al 1700, aproximadament les dates varien segons les cronologies i segons els llibres, es va destruir a prop de l'antiga ciutat de Qanesh. L'antiga ciutat de Qanesh és un jaciment que es troba molt a prop de l'actual ciutat de Kayseri. Kayseri està en el cor d'Anatòlia i aquest jaciment havia estat destruït per bandes protohitites. Aquestes bandes protohitites destrueixen el jaciment, l'incendien i com a resultat de l'incendi del jaciment això ha fet que s'hagin conservat tauletes als arxius d'aquest antic jaciment i gràcies a això aquest jaciment és conegut molt més enllà de les seves restes materials. És conegut en quant a les seves activitats, què feien, com estaven organitzats, etc. Aleshores, gràcies a aquestes tauletes, se sap que el jaciment aquest de Qanesh era un tipus de jaciment que en el món antic assiri es descrivia com a Karum. Karum, d'aquí que es parli del Karum de Qanesh. El Karum, gràcies a aquestes tauletes, gràcies a les tauletes trobades al Karum de Qanesh, en aquest jaciment, se sap bastant bé com funcionava. El Karum, qualsevol Karum, però específicament el Karum de Qanesh, que és l'únic que coneixem bé, se sap que funcionava com un magatzem, un dipòsit, una espècie de consolat, una espècie de banc en el qual d'entrada hi havia característiques molt curioses. Una de les característiques curioses és que tenia dret d'extraterritorialitat, és a dir, es regia per les lleis assíries, no regia per les lleis dels pobles del voltant. Se sap també que hi havia un funcionari d'alt rang que equivaldria bastant bé a un cònsol. Hi havia també una zona, un Bitkarim, una zona en la qual els comerciants assiris que comerciaven podien allotjar-se, podien guardar les seves mercaderies i podien comerciar. És a dir, d'alguna manera el que s'ha descobert és que aquests Karums que s'instal·len cap al 1800 aproximadament abans de Crist són molt similars a unes institucions que són molt característiques de la zona,
que són els caravanserrais. No sé si us sona, però a la ruta de la seda hi havia tota una sèrie de caravanserrais que després és el que en el món medieval es consideren els consolats, són espais amb jurisdicció extraterritorial en el qual els mercaders s'allotgen, poden anar allotjant-se, poden anar fent ruta de caravanserrall en caravanserrall. Això els permet protegir-se contra els bandits, guardar els béns, guardar els diners, retre culte als seus déus, etc. És a dir, probablement aquesta institució tan típicament turca del caravanserrall o tan típicament persa del caravanserrall tindria el seu origen en aquests els carums. Els carums aquests que tenen una extraordinària importància. També, gràcies a les tauletes, es sap que en aquests carums hi havia temples i hi havia fins i tot òrgans d'administració, temples dels déus de la metròpolis i òrgans d'administració dels i de justícia que tenien que resoldre les disputes legals entre els assiris o entre els membres de la comunitat i els indígenes de l'entorn. Sembla que funcionaven com a garant de les activitats comercials i de les activitats econòmiques. També se sap que cada un dels carums tenia unes agències secundàries que rebien el nom de Waratahun, que feien funcions de suport al carum principal, a l'edifici principal. Aleshores, gràcies a això, gràcies a aquestes tauletes, hi ha una enorme quantitat d'informació econòmica, informació fonamentalment econòmica de com funcionaven els intercanvis, com funcionaven les relacions econòmiques i, en segon terme, les culturals entre Mesopotàmia i Anatòlia i més o menys l'actual Turquia. També gràcies a aquest càrum està clar com a través de Mesopotàmia es va introduint l'escriptura, la cultura, les religions mesopotàmiques molt més desenvolupades en el cor d'Anatòlia, en el lloc on poc després donarà origen al regne hitita, al regne antic hitita. Per tant, això permet de conèixer, és el de sempre Mesopotàmia, un raig de llum molt potent enmig d'unes tenebres molt potents. Bàsicament, el que sabem del càrum de Canès és que era un conjunt envoltat completament per muralles que tenia una superfície d'uns 2.500 metres quadrats i que estava reservat exclusivament als assiris. Els nadius no podien entrar-hi, no els estava permès l'entrada, de forma veritablement molt similar a com podien funcionar els caravanserrais, els consulats, etc. I que la seva activitat principal, com ja us he dit, consistia en l'intercanvi de metalls d'Anatòlia, metalls de les muntanyes d'Anatòlia i del Caucas, de la zona d'Urartu, especialment, a canvi de productes manufacturats i probablement el producte manufacturat estrella eren els teixits de llana. Els teixits de llana que es feien amb les ovelles dels pastors nòmades samites de Síria i de Mesopotàmia. Aleshores, el que sembla que es consolida en aquesta època és un estat basat en la ciutat de Sur, d'on vindran d'on derivarà el nom d'Assiris, i aquest estat aviat entrarà en conflictes amb Babilònia i amb Mari. Mari estaria situada per aquí, Babilònia està situada aquí, i el regne antic aquest de Síria està situat sobre la vall alta del riu Tigris. Aleshores, aquí podeu veure també una mica com podia funcionar el càrum aquest de Canès. El càrum de Canès, el que s'ha trobat avui en dia, és unes estructures
d'aquest tipus, sobretot s'han trobat les tauletes d'argila que expliquen el funcionament del centre i sobretot expliquen l'economia de la regió en aquesta època. I aquí podeu veure una reconstrucció més o menys idíl·lica de com funcionava un càrum, el càrum aquest de Canes en aquesta època. Era un recinte amurallat, amb cases per als de, on podien descansar, arxius, edificis administratius, etc, etc. I el comerç aquest, que en aquesta època encara es fa fonamentalment amb rucs, amb ases. Encara el cavall està començant a introduir-se en aquesta regió, per tant, el comerç, i el camell trigarà molt més a introduir-se. Per tant, el comerç es feia fonamentalment en base als ases. Aquí també podeu veure la reproducció aquesta, que bueno, pot agradar o no, d'un escriba intentant prendre nota, a un forn, etc. I aquí doncs, també podeu veure això. En el càrum de Canes s'han trobat unes 23.000 tauletes i aquestes 23.000 tauletes el que permeten és això, és reconstruir amb un cert detall les rutes comercials, els productes que es comerciaven i l'intercanvi de mercaderies entre les diferents regions del proper Orient. Aquí doncs, podeu veure un mapa en el qual es vol mostrar aquest intercanvi. Aquí doncs, podeu veure que Canes, que estava en el centre de les rutes cap al cor d'Anatòlia, i podeu veure això, els productes que s'exportaven. Estany i textils, plata, llor, coure, etc. Tots els, bàsicament, el mecanisme era els productes elaborats, els productes d'un alt valor afegit, s'exportaven a Anatòlia. Anatòlia entraven amb una altra xarxa que arribava fins a l'Egeu. Això s'extén fins a les costes de l'Egeu i fins i tot de les costes de l'Egeu entra bastant a Europa. I a canvi d'aquests productes elaborats s'obtenien metalls. S'obtenien metalls en brut. Per tant, això, gràcies a aquestes 23.000 tauletes, que quan van ser incendiades per les proteïtites es van convertir en ceràmica, hi ha una informació important sobre el funcionament del camp. Aquí us he posat això, com que us ho he penjat, si voleu us ho llegiu, si no voleu no us ho llegiu. No, són d'argila. El que passa és que al cremar-se, a l'incendiar-se al centre, les tauletes es transformen en ceràmica. I la ceràmica és indestructible. La ceràmica la pots trencar, pots fer-ne 50.000 fragments, però no et desapareix. Mentre que si són de fang sense coure, es fan malbé amb el pas del temps. No sé si he contestat. Bé, doncs aquí us poso això, que és, ho teniu penjat, per tant, vosaltres mateixos. Aquí doncs, podeu veure també l'estructura, les restes d'aquesta antiga ciutat, la muralla que l'envoltava, els edificis administratius, fora hi havia una ciutat per als indígenes, per als habitants de la regió que no podien entrar dins del recinte. El recinte estava fortament fortificat i també hi havia grans espais per als animals de càrrega, per als ramats que poguessin portar, etc. No està dues vegades. Aquest és, bueno, això és del jaciment de Canes. I això és el panell que posa en el jaciment de Canes del palau del rei o el palau del administrador. Tècnicament no era un rei, era l'administrador. Si us hi fixeu, això és general. Això és general, tot ve del jaciment de Canes. Sí. El Karun és això. I el poble és això. El Karun és això. Que és la part emmurallada, la part construïda amb una tecnologia molt superior, i el poblat indígena és la ciutat de sota. La ciutat de sobre és de sota, la ciutat és el Karun.
Era un poblat...
Sí, era un poblat que sembla ser que més que petit era que venia gent a comerciar. Que no... Sí, que... No, però el que era és un centre assiri, els assiris munten un mercat i la gent de l'entorn, de tot l'entorn, va a comprar-hi. O sigui, els assiris el que fan és muntar un gran negoci, un Corte Inglés, i la gent va de tota la zona a comprar-hi. Llavors, quan van a comprar-hi, si estan poc temps, i van, es poden estar un dia o dos, compren i se'n van, se'n tornen per tota Anatòlia. Hi ha drets d'extraterritorialitat. És a dir, les lleis que regeixen dins del Karun són les de Síria, no són les de l'entorn. Però, de fet, si us hi fixeu, és el mateix que passa amb els consulats i les ambaixades. El concepte aquest és exactament igual. Suposo que ho sabeu, que una ambaixada d'un país, amb una ambaixada d'Espanya als Estats Units, el dret que regeix és el d'Espanya, no el d'Estats Units. Té la característica de l'extraterritorialitat, això que ens sembla tan modern i tan desenvolupat, ja es practica en aquesta època. El dret que s'aplica dins del Karun és el de Síria, no és el dels autòctons. Per tant, bueno, i aquí també us ho he posat, si voleu us ho mireu, si no, no, són les regions productores dels metalls que s'utilitzaven a Mesopotàmia. Com podeu veure, els grans productors de metalls estaven a la zona del Caucas, el Taurus i el cor d'Anatòlia. Això era el que anava a petar els Karuns. En aquesta regió les comunicacions són molt difícils. Aleshores, un dels camins predilectes, un dels camins més fàcils, és el de la vall alta del riu Tigris. Bueno, paral·lelament a Síria, la segona, que Síria no és coneguda directament per a Síria, sinó que és coneguda a través fonamentalment del Karun de Kanesh, que està al cor del que avui en dia és Turquia, a prop, molt a prop de l'actual ciutat de Kayseri. No sé si algú coneix una mica Turquia, però a prop de Kayseri hi ha caravanserais. Hi ha una gran quantitat de caravanserais otomans. És a dir, que l'invent ha funcionat fins a un segle. A un segle la cosa ha estat funcionant. Bé, a part de Síria i a part del Karun de Kanesh, es coneix bastant bé una ciutat que es coneix com Mari. La ciutat de Mari estava situada a la vall alta del riu Eufrates, no del riu Tigris, és a dir, està situada a lo poc que li queda avui en dia a Daesh com a territori, i més al sud de Deir ez-Zor, a uns quilòmetres de Deir ez-Zor, i d'aquesta ciutat també se'n conserva una gran quantitat de documentació escrita. Ha passat exactament el mateix que va passar amb el Karun de Kanesh. Va ser destruïda per Babilònia, i al destruir-se els arxius, les tauletes, es van petrificar i es van conservar. Aquí podeu veure les restes de Mari. Aquesta ciutat de Mari tenia com a centre administratiu un palau, un enorme palau. Aquest palau contenia una part dedicada a la religió, contenia un petit zigurat. Suposo també que més o menys tothom li sona que una de les diferències essencials entre sumeris i semites és que per als sumeris el centre fonamental econòmic polític és el temple. Per als acadis, el centre polític econòmic per excel·lència és el palau. És a dir, per als sumeris, qui mana és el sacerdot, encara que sigui sacerdot rei, i per als acadis, qui mana és el rei. Per als semites, qui mana és el rei. Aleshores, aquí s'ha conservat gran part del palau, o es va conservar. Avui en dia no tinc ni idea de com està i no m'ho vull imaginar, perquè pot estar molt fet pols. Suposo que sabeu que en aquesta zona hi ha hagut molts combats, continuen havent-hi molts combats, no vull imaginar-me com estarà això ara. Bé, aleshores era una estructura enorme, era una ciutat important, envoltada per dos circuits de muralles, al costat de l'Eufrates, amb un canal que la travessava completament, i a l'edifici central era el Palau Reial. El Palau Reial, i a més coneixem perfectament el nom del rei que governava en aquest palau quan va ser destruït, que és un tal Cimbrilín. Cimbrilín va arribar a construir un imperi efímer que arribava probablement fins a l'Alep i probablement fins a prop de Babilònia. Cimbrilín vivia en aquest palau, que és el que tenia els arxius, i aquest palau estava decorat amb unes pintures, unes poques pintures semítiques de la zona. Aquí teniu una pintura d'aquestes en la qual probablement es representa funcionaris del palau. El palau aquest, que era el centre neuràlgic, i aquest palau, que com a centre neuràlgic, ha conservat també una gran quantitat de documentació escrita. Fixeu-vos que la documentació escrita no es troba a tot arreu ni molt menys. La documentació escrita es troba en uns palaus molt concrets o en unes ciutats molt concretes. A partir, però amb altres no es conserva absolutament res. I això ja sé que us ho vaig dir l'altre dia, però us ho repeteixo perquè produeix una sensació molt rara. Produeix una sensació que hi ha ciutats molt importants i ciutats que no valen res. No és així. Hi ha ciutats que han conservat la documentació i ciutats que no. Les que han conservat la documentació, els llibres, els textos en parlen contínuament, de les que no han conservat la documentació han desaparegut de la memòria històrica, és a dir, no se'n sap res. Que fossin importants o no, no està gens clar. Per exemple, també en vam parlar l'altre dia, crec recordar, Alep sembla haver estat una de les ciutats més importants d'aquesta regió. Però Alep està totalment tapada per a l'Alep actual. Aleshores, d'Alep sembla ser que el regne de Halab, que se'n parla, que té importància, però coneixem molt més Mari. Per què? Perquè hi ha 25.000 tauletes i aquestes tauletes donen una informació important. Aleshores, aquesta informació també explica bastant bé com funciona el sistema econòmic d'aquestes ciutats, basat en una economia centrada en el palau, i aquesta economia centrada en el palau sembla que estava basada en l'exportació de teixits, en l'exportació de productes del que per l'època era alta tecnologia o artísticament importants. I sembla ser que també un dels productes estrella era el peix assecat. Les salaons tenen una extraordinària importància en el món antic perquè permeten conservar-se quasi indefinidament. No sé si us sona, però en el món antic les ganes són les epidèmies de gana, el que a Andalusia se'n deia fins fa poc el hambre, són molt habituals, perquè quan hi ha una mala collita no hi ha menjar. El menjar no es pot emmagatzemar, és molt complicat emmagatzemar el menjar. Un dels pocs productes que és relativament fàcil d'emmagatzemar i de difondre's són les conserves de peix, les salaons de peix, el peix fumat o el peix conservat. No sé si ressona, però a zones curioses, com a Castella, es mengen a arenques. o bacallà o tot aquest peix, perquè això es conserva. L'únic truc que té és que es conserva quasi indefinidament, mentre que els altres productes es podreixen. És a dir, penseu que en aquesta època el senyor Bosch i el senyor Westinghouse no havien nascut. Per tant, clar, conservar els aliments era molt complicat i zones molt primitives, zones sorprenents, encara avui en dia utilitzen els arenques, el peix, el bacallà, el peix aquest, en conserva. I és un producte, això, que es pot conservar, per tant, té un preu altíssim i sembla ser que una de les especialitats de la Mari, perquè ho diuen els textos, era vendre el peix que sortia del riu Eufrates. Es pescava del riu Eufrates, es manipulava i s'exportava. I també és extraordinàriament, o no, no diguem que sigui extraordinàriament important, és extraordinàriament important per als protestants, si no protesteu no és tan important, hi ha una menció a un poble que se sap que el que diuen els textos de Mari és que hi ha uns bandits, hi ha uns saquejadors que són el que se'ls dona un nom similar a Heber, Heber o Javier, i que històricament s'han volgut interpretar com la primera menció dels hebreus. La primera menció dels hebreus, aleshores, com suposo que tothom sap, en teoria el poble d'Israel hauria sortit, o el poble d'Israel, Abraham, hauria sortit d'Ur de Caldea, de la ciutat d'Ur, tocant el golf pèrsic o aràbic, segons com ho digui, i hauria anat fins a Palestina. Hauria anat fins a la terra promesa. Per tant, el poble aquest hauria d'haver passat, lògicament, per Mari. I els textos de Mari parlen dels Heber. Parlen dels Heber o els Habiru o els Hapiru. Depèn de com es pronunciï. Però això seria la primera menció històrica dels hebreus, la primera menció històrica del poble aquest de la Bíblia. També suposo que més o menys que a tothom li sona que els protestants, a diferència dels catòlics, estan obsessionats amb la Bíblia. Llavors, gran part dels estudis del proper Orient estan fets per protestants perquè la seva obsessió, o d'una part, però en el món protestant és molt freqüent, és demostrar que la Bíblia és històrica. I fins i tot hi ha un llibre molt cèlebre que es titula I la Bíblia tenia raó, que és l'intent de demostrar que la Bíblia és història. El qual és molt discutible, si tenim temps ja en parlarem. Hi ha una part que sí que és històrica, però hi ha una part que és ficció pura i dura. Clar, és que el concepte de Bíblia també és molt comú, perquè per als catòlics la Bíblia es divideix en Antic i en Nou Testament. Per als hebreus, la Bíblia és només el que per als catòlics és l'Antic Testament, però tampoc tot, perquè per als hebreus la Bíblia es divideix en tres. La Torà, que és el Pentateu, que sí que és revelació divina, els Ketuvim, que són escrits varis, hi ha des de poesia, literatura, teatre, contenia vària, llibres històrics, i els Nevi'im, que són els poetes, els profetes. Per tant, la Bíblia hebrea no té res a veure, o té poc a veure, sí que té a veure, però poc a veure amb la Bíblia catòlica, i la Bíblia catòlica és diferent de la protestant. Entrarem en lius, però el que els hebreus reconeixen com a part de revelació divina és el Pentateu, és la Torà, és la llei. L'altre és un altre tema. Bé, per tant, clar, i això, la menció aquesta als hebreus, als Heber, als Habiru, als Hapiru, o com es vulgui transliterar, ha esvolutat molt el personal. Se'n parla molt. Tampoc és segur que siguin els hebreus, és probable. Però segur, hi ha poques coses en aquesta vida. Aquí també podeu veure la ciutat d'Amari, podeu veure també el Palau Reial de Mari, que és tot això, podeu veure que ocupa tota la zona religiosa, que ocupa una part fonamental de la ciutat. La ciutat està totalment centrada i dominada per al palau, són aquestes monarquies fortament rígides. I aquí podeu veure això, com el regne de Mari en determinat instant va arribar a arraconar a Síria, va entrar en conflicte amb Babilònia i limitava amb aquest gran estat de Yamhat, que possiblement tenia la seva capital a Halab, a Alep, a l'actual Alep, però que és molt més desconegut. És a dir, que aquí podeu veure aquests estats potents però molt efímers, dels quals els principals són Mari, a Síria, Babilònia, que són relativament coneguts, i Amhat, que és que correspondria a Síria i que és molt menys conegut. Bueno, i aquí això és el viatge suposat dels hebreus des de Abraham i el poble d'Israel, des del seu origen d'Ur de Caldea, on hauria sortit cap al 2000, el viatge que hauria fet fins a arribar a Palestina. De totes formes, aquest viatge o aquesta història és enormement significativa, perquè sigui història o no, probablement no és història, però sí que hi ha un record històric important, mostra una mica què pensen els semites en aquesta època. Els semites són pobles nòmades que van amb els seus ramats i somien terres on hi ha rius de llet i mel, terres on les quals es poden assentar i poden establir una comunitat que duri per la resta dels seus, que on es puguin establir, criar els seus fills, etc. Aleshores, això correspondria a l'època del patriarca, al suposat viatge mític dels hebreus. I, per tant, les històries aquestes de la mentalitat bàsica de tots aquests pobles semítics. Aquí doncs, també podeu veure com interpreten els semites, això són les genealogies i pobles, tal com les entén a l'Antic Testament. A l'Antic Testament, suposo que tothom ho sap, l'origen de la humanitat està en Adam, Eva sembla que no té massa protagonisme, hi hauria Caín i Abel, lo de Caín i Abel la cosa va acabar molt malament, el tercer fill té Set, del qual deriva Noé, i això és lo enormement interessant. De Noé hi haurien tres fills, Sem, Cam i Jafet. Sem, Cam i Jafet estarien en l'origen de les tres races que viuen en el proper Orient. Per un cantó, els descendents de Sem són els semites, són els habitants que parlen aquesta llengua semítica, que tenen unes religions semítiques. Els habitants, els descendents de Jafet són els pobles indoeuropeus i els descendents de Cam són els pobles egipcis, són els camites, els egipcis i els vinculats amb els egipcis. És Mizraim, és Put i és Cus, que són pobles africans vinculats amb Egipte. Això quina importància té? La importància que té és que per als hebreus que van escriure la Bíblia, és a dir, per als hebreus del primer mil·lenni abans de Crist, hi havia tres tipus de gent completament diferents. Hi havia tres tipus de gent que parlaven llengües diferents, tenien cultures diferents i tenien religions diferents. Com ho expliquen ells? Bueno, que la humanitat es va ofegar tota, que l'únic que es va salvar va ser el Noé, perquè a part de les comunicacions excel·lents amb Déu, tenia habilitat per construir barcos i va tindre tres fills i tota la humanitat descendeix d'aquests tres fills. De Sem, Cam i Jafet. El que passa és que el que no està tan clar és com es van anar multiplicant els fills. O es anaven dividint automàticament, però hi devia haver alguna cosa més. perquè si tota la humanitat va desaparèixer i només van quedar tres fills, és una mica complicat d'entendre com van tindre descendència. Però clar, havent-hi Déu pel mig, cap problema.
És a dir, tot es soluciona amb facilitat. Però això, hi ha el que pensaven els hebreus del primer mil·lenni, que és quan de debò s'escriu la Bíblia, és això, que hi havia gent de tres races completament diferents, gent de tres tipus completament diferents, els indoeuropeus, els semites i els camites. I arribem al tercer en discòrdia, Babilònia i sobretot la Babilònia de Hammurabi. Hammurabi va ser rei de Babilònia amb una data discutible, però aproximadament entre el 1800 i el 1750. Com suposo que sabeu, hi ha diverses interpretacions en el llibre de quan va ser exactament, i l'amic Hamu va establir un cert imperi, un regne d'aquests efímers a Mesopotàmia, va acabar amb Mari, va combatre a Assur, etc. I Hammurabi és conegut fonamentalment per als textos dels seus enemics, els seus enemics parlen d'ell, però sobretot és conegut gràcies a que tenia un codi. Tenia un codi legal que va fer gravar amb una estela de diorita, aquesta estela de diorita que originàriament estava a Babilònia. Els elamites, en una de les guerres que van tindre contra Babilònia, antigament hi havia la costum de quan hi havia una guerra endur-se'n records de la victòria. Llavors els elamites van agafar l'estela, se la van endur a Susa i més tard els francesos van acabar a Susa i sota la cèlebre frase de quien roba un ladrón tiene años de perdón, se la van endur i avui en dia està a París, al Louvre, menjant baguets, que és lo habitual. Bé, aleshores aquesta estela té una extraordinària importància, sobretot des de la perspectiva jurídica, no tant des de la perspectiva econòmica, però sí sobre la perspectiva jurídica. I a més té una importància religiosa molt remarcable. Aquí hi ha, és una estela que estava clavada a terra, hi ha el codi, hi ha un codi molt complex i a la part superior hi ha una representació d'una escena. La representació d'aquesta escena també és enormement curiosa. En primer lloc apareix un senyor assegut amb una cadira sobre una espècie de tamboret que representa una muntanya i el senyor no està el senyor. El senyor, si us hi fixeu, té una cornamenta important. A Mesopotàmia, les banyes són símbol de divinitat. Altres llocs de coses mentir. A Mesopotàmia, de divinitat. I, com podeu veure, la cornamenta és important. És a dir, és un déu absolutament important que està en una muntanya. Aquest déu important de categoria que està en una muntanya té uns ratxos que li surten de l'esquena. I això justifica perquè és Shamash, el déu del sol. És Shamash en persona, el déu del sol, que li surten els ratxos per l'esquena. I hi ha un altre personatge amb actitud humil, amb actitud obedient, per si algú té algun dubte, és molt més petit que el déu, per tant no és tan important, que és Hammurabi. I Shamash, aquest déu important, aquest déu del sol, aquest déu, li està donant a Hammurabi la corda de mesurar i la vara de castigar. És a dir, li està donant la potestat de jutjar i de castigar. I jutjar i castigar vol dir aplicar el codi que hi ha a sota. Hammurabi és un amorita, és a dir, és un semita, i quina importància té aquesta escena? La importància que té és que és exactament
el que descriu la Bíblia de Moisès. Moisès, com suposo que sabeu, va pujar al Mont Sinaí. En el Mont Sinaí es va trobar un esbarzer roent i d'aquest esbarzer roent va aparèixer Déu i li va donar les taules de la llei. No? És el mateix. És a dir, és exactament la mateixa història de Noé, de Moisès. El que passa és que, com recordareu, Moisès se'n va tornar cap al seu poble tan content. El seu poble s'havia muntat un festuqui i havia fet una imatge d'Àtor i retia culte a Àtor. Moisès va agafar un mosqueig de l'Àtor de Benés, va trencar les taules, que li va donar unes taules, que és això, ho va trencar i Déu el va castigar. Curiosament, Déu no va castigar el poble, que és el que havia començat a adorar Àtor, que era una vaca d'or. Que és Àtor, que és la divinitat egípcia del Sinaí. Per tant, això es correspon i la llei, el codi legal que s'explica aquí és bastant un codi d'origen semític que, com sabeu, es caracteritza, és el que hi ha a la Bíblia, d'un per un i d'un per un. És a dir, s'ha de practicar una justícia estricta. Bueno, la Babilònia de Hammurabi deu la seva importància sobretot a la legislació. Deu la seva importància sobretot al codi. Si no hagués tingut el codi, possiblement Hammurabi hagués passat a la història sense pena ni glòria. Reorganitza l'estat, el reorganitza amb una clau purament semítica, el palau és el centre de tot i el rei el personatge superior. El rei, a diferència de la cultura sumèria, el rei no és el sacerdot, sinó que el rei és el personatge que es dedica, és l'únic que té la capacitat d'interpretar la voluntat de Déu. El sacerdot aquí no pinta absolutament res. El que es dedica a fer Hammurabi i el que reflecteix la seva obra és la restauració, té una activitat hidràulica importantíssima. Hi ha una obsessió per als canals, els sistemes de regadiu, etc, etc. No sé si us en recordeu o si us sona, o si us ho vaig dir, però ho és igual, si no ja us ho torno a dir. Sembla ser que cap al 2000 abans de Crist hi ha un canvi climàtic molt important. Hi ha una sequera molt important, tant a Egipte com a Mesopotàmia. Sembla ser que una de les causes, si no la més important, de la desaparició de la cultura sumèria és una crisi natural, una crisi, un canvi climàtic que porta a una crisi hidràulica, i el que és evident és que poc després, tant a Egipte com a Mesopotàmia, hi ha una obsessió per als canals. Hi ha una obsessió per restaurar els sistemes de regadiu perquè sembla ser que ja no hi havia, ja no funcionava l'agricultura com havia funcionat anteriorment. I això passa tant a Mesopotàmia com a Egipte. A Mesopotàmia queda ben documentat a la història aquesta de Hammurabi. L'economia del palau es basa d'una manera molt similar a la de Mari, venda de productes de llana, venda de peix assecat, i això li permet tindre una burocràcia sofisticada, gran, i sembla ser que és eficient. El sistema legal és, hi ha una estratificació legal, o hi ha un desenvolupament del sistema legal veritablement extraordinari. El principi bàsic és l'un per un, que és el sistema semític per excel·lència, però molt matitzat. Matitzat perquè la societat està dividida en tres, o si preferiu, quatre classes socials. A l'esclau, el que en el codi anomena wardum, a l'assalariat, el nusquenu,
o que seria considerat una classe mitjana, i a la Willum, que és l'home lliure amb plenitud de drets. I cada una d'aquestes classes té una categoria jurídica a part. I després hi ha la dona. La dona té també una categoria jurídica a part. Què vol dir tot això? Tot això vol dir que sí que és ull per ull i dent per dent, però si un esclau fa perdre un ull a un home de classe superior, ell perd el cap. Si l'home de classe superior fa perdre un ull a un esclau, té que dir-li, ai, perdona, que tonto, no m'hi havia fixat. És a dir, sí que si un esclau treu un ull a un altre esclau, li treuen un ull. I si un de classe superior treu un ull a un altre de classe superior, li treuen l'ull. Però si és en diferents classes, no. Això és dins de la mateixa classe. Hi ha tres classes. I... Sí, dins de cada classe, però mantenint les classes, clar. A més, són lleis molt curioses perquè es reglamenta molt el paper dels professionals. Per exemple, si un metge opera a algú i li salva un ull, se li paga molt diners. Si un metge opera algú i aquest algú perd un ull, el metge sense un ull, és a dir, té una altra oportunitat. Exacte, té una oportunitat i no més. I si un metge opera algú del peu i perd el peu, el metge anirà coixejant tota la seva vida.
Interpretació com a més simbòlica que real. Clar, que, sí. Que no era tan veritat ni això, ni per exemple els codis legals que reixin per aquest codi legal, sinó perquè era més aviat com un resum de les lleis i que els codis legals anaven per un altre costat. Bueno, aquí volem morir, eh? Però...
No, o sigui, això és un resum, això està clar. Però és un resum, en aquest cas, molt extens. El que és simbòlic, això de l'ull per ull, això està molt matisat per classe. No és sempre un per ull i dent per dent. És simbòlic perquè, clar, si un noble mata un esclau, pues, diu, bueno, ja li compraré un altre, que vol que el faci. En canvi, si un esclau fa mal a un noble, clar, per això és simbòlic, perquè no s'aplica a tothom. S'aplica a tothom dins de la mateixa classe.
Però bueno, això que dius, la tenim això que dona una importància més, dona més de simbolisme que de realitat.
No, era, em sembla que era bastant llei. Bueno, aquí veieu les lleis antigues que es coneixen i aquí tens alguns fragments del codi de Hammurabi. Pots veure el que diu. Si un senyor abre brecha en una casa, le mataran delante de la brecha y le emparedarán en ella.
Més que res per tapar-la,
perquè així no molesta. Si un senyor no reforzó por pereza el dique de su campo y no hizo fuerte el dique y una hendidura se abre en su dique y con ello permite que el agua devaste la tierra de laboreo, el señor en cuyo dique se abrió la brecha pagará el grano que permitió que fuera destruido. Ya parágrafos muy curiosos. Si la mujer de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno al otro y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey podrá perdonar a su súbdito. Si señala a la mujer de un señor por culpa de otro hombre, pero no ha sido sorprendida mientras cohabitaba con otro hombre, se arrojará al río por amor a su marido. Lo cual es muy normal, claro. Algo habría ahí. La suspita es muy... Sí, no,
els sanites tots funcionaven més o menys igual, perquè això es troben equivalències a la Bíblia. La Bíblia és molt més reduït, la Torà és molt més reduïda, però va per allà. I la Torà no és tan sofisticada, per això a la Torà sí que és un per un i dent per dent. Qui fa perdre un ull, doncs un ull menys. Qui dona un cop i li fa faltar una dent, doncs el cop i no salta una dent.
Ah. A l'Índia t'hi fa 4 dies, per una dona es queda viva, mira del marit, no ha mort també, el marit.
Fa 4 dies, jo diria que n'hi fa 4 dies, que va sortir pel cap. Està prohibit, ja. Però es fa.
Però vull dir, home, va, ja, 4 anys, 4 anys.
No, no es fa, es fa. Sí, sí, però es fa ara, la Índia. El que passa és que està prohibit, però clar, però es continua fent. Ja això, les tradicions, les bones tradicions no ho estan.
Bueno, però la moral és un plan de que al costat dels
assiris. Sí, sí, al costat dels assiris aquest és res. Bueno, o sigui, perquè veieu... home, no implicava necessàriament que es morís, però aleshores es produïa el que en dret a Babiloni es coneix com un ordalia, un judici de Déu. Si Déu la vol salvar, la salva. Si Déu no la vol salvar, això, el judici de Déu, d'una cosa que ha funcionat, tota la mitjana funciona. És el que es coneix com un ordalia, que és que si Déu Déu ajuda a qui vol, i a qui no vol, no. De totes maneres, el curs d'adaptació tenia èxit. Clar, és...
Però és diferent, no?
Si era innocent, se salvava. Si no era innocent, blu, 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 blu. Clar, això és el que es coneix com a judici de Déu. Déu decideix si s'ha de salvar o no. Però el que passa és que Déu a vegades està en un altre lloc. Però bueno, doncs continua. Ja que el codi de Hammurabi tinc entès que us interessa molt. Si una mujer odia tanto a su marido que declara no puedes tenerme, investigará sus antecedentes el consejo de la ciudad. Y si fue cuidadosa y no se halla falta... Aunque su marido la descuidó y menospreció sin tasa, esa mujer podrá coger su dote e irse a casa de su padre sin incurrir en baldón. Si no fue cuidadosa, sino callejera, ya os veo que mal rollo, por lo cual descuidó su casa y humilló a su marido, arrojarán a esa mujer al agua. Sí, i els cursos de natació estaven patats. Si un hijo golpea a su padre, se le amputará una mano. Si cola, cola. Em fa l'efecte que avui en dia això no. Si un senyor destruye el ojo de un miembro de la aristocracia, se destruirá su ojo. Si destruye el ojo de un plebeyo o rompe el hueso de un plebeyo, pagará una mina de plata. Si un señor desprende de un golpe el diente de un señor de su mismo rango, se le desprenderá de un golpe uno de sus dientes. Si el diente desprendido pertenece a un plebeyo, pagará un tercio de mina de plata. Si un esclavo de un señor golpea la mejilla de un miembro de la aristocracia, se le amputará una oreja. Si un médico llevó a cabo una operación de importancia en un señor y salvó la vida del señor, recibirá 10 siclos de plata. Si un médico llevó a cabo una operación de importancia en un señor y le causó la muerte o la pérdida de un ojo, se le amputará la mano. És a dir, com podeu veure...
Si la medicina era un mal negoci, eh?
Molt mal negoci. Molt mal negoci. Podies acabar molt malament. Bueno, és un codi, com podeu veure, molt, molt complet. És a dir, preveu totes les coses, fins i tot crec recordar, i recordo bé, que preveu que si un individu se'n va comprar tabac i torna al cap d'un temps i la seva dona està amb una altra, té que haver-hi un judici, i segons com, la dona torna amb ell o no torna amb ell. És un dret veritablement bastant complet, és a dir, és... Sí, això què diu? Sí, clar, és a dir, això es manté fins a, fins a molt temps després. Home, que suposa, i ara això són traduccions també una mica subgènere. Callejera vol dir que havia anat per la casa, pel carrer, que no havia estat a casa, que...
Que havia estat a la casa.
Sí, és a dir, o si vols, que havia estat al carrer. És a dir, que... Exacte. Exacte. Bueno, aleshores, com, bueno, això s'acaba tot aquest període d'aquests estats amorites efímers, aquests estats amorites que construeixen ciutats molt fortificades amb una doble entrada a més acusat i que a més comencen a aparèixer en aquesta època gent indoeuropea que es presenten fonamentalment com a individus que tenen un paper militar important. Aquesta gent que es presenten, aquests indoeuropeus, formen una aristocràcia que es coneixen com els Mariano i que sembla ser que introdueixen el cavall de guerra en aquesta zona i acabaran introduint el ferro. Això els dona una enorme superioritat militar sobre els altres i entre el 1600 aproximadament i el 1550 hi han canvis molt importants. Aquests canvis molt importants a la regió és el que es coneixeran com el que es coneix com el bronze tardà. L'edat del bronze tardà a diferència del que havia estat el bronze mig. Aquesta edat del bronze tardà es caracteritza per els grans imperis. Ja no són ciutats-estat que lluiten entre elles per aconseguir una hegemonia temporal, una hegemonia enormement efímera, sinó que apareixen fonamentalment tres grans estats que creen grans àrees territorials més o menys consolidades i que competiran entre ells per la primacia. Aquests grans estats del proper Orient són l'imperi Hita o l'imperi Hatti, l'imperi de Babilònia, l'imperi Cassita de Babilònia i el regne nou egipci o l'imperi egipci. Tota aquella història de petites ciutats que competeixen s'acaba completament, ja es consoliden aquests grans estats i al final acabarà per consolidar-se a Síria, al final d'aquest període, aconseguirà una certa independència i aconseguirà formar part d'aquests estats. El primer d'aquests grans estats és l'estat de Mitanni, que estaria situat més o menys per aquí. A l'estat de Mitanni entra en conflicte amb l'estat egipci, però hi ha tota una sèrie d'estats, de grans estats, no petites ciutats, que entren en conflicte entre ells i no solament entren en conflicte, sinó que entren en una sèrie d'aliances estranyes. Aliances estranyes que vol dir que l'enemic del meu enemic és el meu amic. És a dir, bàsicament, els egipcis tindran molt bones relacions amb Babilònia, més que res per fastiguejar els Mitanni i els Hatti. Els Mitanni acabaran partint amb molt bones relacions amb Egipte, més que res per fastiguejar els hitites. Hi ha tota una sèrie de... és un període ple de diplomàcia, ple de tractats, d'aliances i guerres, però entre grans estats. La història d'aquesta època ja no és la història de petites ciutats, sinó de grans estats. Probablement el més important, molt més important, un dels més nous i dels més originals d'aquests grans estats és el que es coneixen com els hitites. Els hitites són un poble d'origen indoeuropeu, hi parlen una llengua indoeuropea, coneixen el cavall i serà el primer poble que dominarà la tecnologia del ferro. La tecnologia del ferro revolucionarà absolutament les tècniques militars. Revolucionarà absolutament les tècniques militars perquè el que hi havia abans és el bronze, l'armament en bronze. L'armament en bronze és tan eficient o més que l'armament amb ferro, però hi ha una diferència essencial. El bronze és caríssim, el ferro és molt barat. Bé, el ferro és un metall que es troba tot arreu i que és fàcil d'obtindre. L'únic problema que té el ferro és que necessita molta temperatura per fondre's i una tecnologia relativament simple, però que si no la coneixes, clar, no ho pots aprofitar. Suposo que a tothom li sona que el ferro en aquesta època és ferro de forja, és ferro trempat. Has de separar el metall del ferro de la ganga, però un cop ho tens separat, la tècnica, suposo que tothom ho sap, és anar escalfant i a bufetar. A cops anar donant forma i trempant el ferro. Per tant, és una tecnologia fàcil quan la coneixes i molt barat. Què vol dir això? Això vol dir que els exèrcits de l'edat del bronze són exèrcits molt jerarquitzats. Hi ha els grans caps que tenen armament de bronze, que és molt car, i després els altres que van armats com poden. Els hitites, tothom va armat amb armament de qualitat, amb armament de ferro. I això els dona una superioritat militar absolutament enorme, que el que farà és que anirà, els hi permetrà crear aquest gran estat unificat. Suposo també que a tothom més o menys li sona que la tomba de Tutankamon es troba un punyal de ferro, un únic punyal de ferro. La tomba de Tutankamon, que té or en quantitats industrials, té un únic punyal de ferro, que no està clar si és d'origen hitita, els egipcis pràcticament mai tindran ferro, o és d'origen atmosfèric. Sigui com sigui, a Egipte és una cosa extraordinàriament escassa, rara, mentre que els hitites és molt freqüent i, a més, se sap per la Bíblia que era un secret d'estat. Els hitites, hi havia una llei hitita que castigava amb la mort a qui expliqués als estrangers el secret del ferro. Per tant, apareixen aquests grups hitites, en principi són grups dispersos, el que es coneixen com protohitites o paleohitites, aquests seran els que destruiran el Karum de Kadesh, és gent que va apareixent en petits grups i que a poc comencen a aglutinar-se i aconseguiran formar un estat territorial més o menys sòlid cap al 1600 fins al 1450. El 1450 es veuran en gran part han de competir amb Mitanni, que és un estat necessita el que està al costat seu, i formen el que es coneix com el regne antic. Cap al 1450 el regne entra en una decadència molt profunda, degut en part als egipcis i en part als mitanis, i aquest període de decadència dura fins aproximadament al 1330, 1340, 1340, 1330 abans de Crist, on apareixerà un rei d'una enorme importància, Shubiluliuma, o Shubiluliuma, com vulgueu, que reorganitzarà profundament l'estat hitita i, sobretot, el reorganitzarà amb la base a un exèrcit molt potent, molt personal, un exèrcit organitzat de forma feudal, molt germànica, i amb una burocràcia inspirada en la burocràcia egípcia. Aleshores, els hitites entren en conflicte amb els egipcis. Aquest conflicte, com suposo que tothom sap, acaba més o menys en taules i a partir del 1100, aproximadament, 1150-1100, l'imperi hitita és destruït per els pobles del mar, o és destruït. Tothom està d'acord amb els pobles del mar. La senyora Vázquez-Roy deia que no havien existit mai els pobles del mar. Afortunadament, el nou manual sí que accepta que existeixen, per tant, tornen a existir, aleluia, que és el que deia tothom. Destrueixen l'imperi, destrueixen Hattusas, la capital, i però no desapareix, òbviament, la població hitita. La població hitita es manté i apareixeran el que es coneixen com els principats neohitites. Ja no són el gran estat hitita, que era un estat territorialment molt poderós i militarment molt poderós, sinó apareixen petits principats que coexistiran amb principats semítics i amb ciutats-estat de menys importància. Sí, perquè no és el mateix que vagin 50 armats al ferro que en bronze que vinguin 2.000 armats igual.
No era més
fàcil. Clar. És molt més fàcil, és molt més barat, per tant és molt més abundós. Amb la qual cosa, clar, és així si fossin 50 contra 50. Però clar, el problema del ferro és que poden anar tots armats al ferro. És... depèn de per què ho vulgui. Per a l'ús militar, en principi, és més dur el bronze. En principi, que el ferro s'ha de tractar. No sé si una zona, però els canons, fins al segle XIX, es fan en bronze. Perquè és...
sí.
És més resistent, però el bronze és molt més car. El que passa és que el ferro, al segle XIX, sí que adquireix característiques superiors. El ferro, quan apareix el ferro colat, quan apareix el ferro ja seleccionat, és superior. Però en principi no et pensi, eh? El bronze és molt resistent, més que el ferro. És a dir, per exemple, una cosa bastant òbvia. El bronze difícilment s'oxida. El ferro s'oxida amb molta facilitat. Bàsicament, no és que hi hagi una gran diferència. El bronze és una mica superior, depèn de per què, però clar, la gran diferència és que el ferro és molt més barat. És a dir, tothom pot anar amb espases de ferro. No tothom pot anar amb espases de bronze. El bronze depèn de l'estany i l'estany és extraordinàriament escàs en el proper Orient. I això té conseqüències també molt, molt fortes. Les cultures del bronze són cultures fortament aristocràtiques, perquè qui té armament de bronze té una superioritat brutal sobre els altres. Les cultures del ferro són igualitàries, perquè com que tothom té ferro, doncs això socialment els iguala. Bé, aquí podeu veure més o menys l'extensió d'aquests estats a Síria, Mitanni una mica al nord, i l'imperi Tica, que té el seu cor en el centre d'Anatòlia, on Cristo perdió la zapatilla, que la capital és Hattusas, que està en un lloc que avui en dia es diu Boaskei, i que està en el cor d'Anatòlia, molt a prop d'Ankara. També no sé si us sona, però Ankara és la capital de Turquia, perquè Atatürk es va refugiar en el lloc més perdut que va trobar, perquè els grecs no el trobessin. Aleshores, el que passa és que va poder contraatacar, això és una altra història. Però és la zona més profunda de Turquia, és la zona més inaccessible i per això està molt a prop d'Ankara, de l'actual ciutat d'Ankara, que també és una ciutat molt artificial, és la capital perquè ho va decidir Atatürk, perquè Atatürk es va amagar allí dels grecs quan les coses pintaven molt malament. Bé, doncs aleshores els hitites. Els nostres grans amics hitites són un poble d'origen i llengua indoeuropea, com pràcticament tots els indoeuropeus, es dedicaven fonamentalment a la guerra i accessòriament a la cacera. Eren un poble molt igualitari, es basaven en una lliure associació d'homes lliures. El poble, qui prenia les decisions, com en quasi totes les societats indoeuropees, era el poble amb armes. El poble que tenia la capacitat de lluitar, que es reunia amb les seves armes per prendre les decisions més importants. Això és típic dels pobles indoeuropeus. Moltes vegades les decisions es prenien donant cops amb les espases contra els escuts. Si algú estava d'acord, clar, 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 i eren, tots eren iguals, tots, o en principi tots eren iguals, com acostuma a passar, al final no, però al principi sí, tots tenien els mateixos drets. Ah, clar, això, evidentment, tots els evita. Després hi havia els sotmesos, que aquests també tots tenien els mateixos drets. Tots estaven absolutament igualats, amb zero drets i tots els deures. Però això és una altra història. Per tant, era un conjunt d'homes lliures que es reunien en un consell o una assemblea que rebia el nom de Panku, que era l'encarregat de prendre les decisions més importants. I, en principi, hi havia una aristocràcia potent, això que tots eren iguals però uns més que els altres, i una característica important, i és que la monarquia, en principi, era una monarquia electiva. És a dir, quan es moria un rei, se n'escollia un altre, que podia ser el descendent del rei anterior o no. Normalment era el descendent del rei anterior, però no hi havia, i això és molt propi dels pobles indoeuropeus. Així com els pobles semites tenen la tendència de que hi hagi una descendència per via directa, per via de sang, normalment en els pobles indoeuropeus la cosa no funciona exactament així. Aleshores, la religió era de tipus indoeuropeu, encara que hi ha influències anatòliques i semítiques, es creia en les divinitats atmosfèriques, que són les divinitats indoeuropees típiques. Teixup era el déu principal, que era el déu del llamp, com suposo que tothom sap, Zeus és el déu del llamp. Per tant, són aquests déus atmosfèrics típics de les cultures indoeuropees. Els reis ja difunts se'ls retia un culte especial molt peculiar en un lloc que es deia Yacilicaia, que era una gorja especial, i la seva organització, en teoria, es devia a la Varna, un rei mític que és el que, en teoria, havia organitzat el que havia donat forma jurídica i legal a l'estat hitita. Aleshores, aquí també podeu veure com els primers grups indoeuropeus apareixen cap al 2000. D'aquests pobles, les tauletes de Canells en parlen, que apareixen Borai, que saquegen, que són una força militar, són bandits. Cap al 1700 destruiran a Canells i comencen a establir-se com a reialmes independents, com a estructures més o menys independents, fins que entre el 1650 i el 1600 aquests petits estats hitites o governats per una elit o per una aristocràcia hitita es converteixen en un únic estat, que té com a capital la ciutat de Hattusas, i comença un procés de consolidació i d'expansió d'un estat militar. D'un estat militar que fins i tot envien expedicions a Babilònia, i a Babilònia instal·laran una dinastia de tipus indoeuropeu que es coneixerà com la dinastia Cassita. El que sembla clar és que cap al 1500 tenen conflictes molt seriosos, conflictes amb Mitanni. En principi els egipcis els ajuden amb ells, però sembla ser que a partir de 1450, més o menys, els egipcis fan les paus amb Mitanni, i els Mitanni i els egipcis destrueixen almenys la part de l'imperi assiri, de l'imperi hitita, que s'havia extès per Síria. Per tant, a partir del 1450, i sembla que precisament degut a una acció combinada dels Mitanni i dels egipcis, que ja veurem per què, destrueixen aquest estat o el redueixen a pràcticament la insignificància.
una mica abans hi havia hagut un rei, Telepino I, que hauria establert el primer codi legal important dels hititas. Un codi més o menys legal. Aquí podeu veure això, el cor de l'imperi hitita, que té com a centre el Bufalis, té com a centre l'Anatòlia profunda, l'expansió del regne, la gran expansió del regne hitita. El regne hitita arribarà pràcticament les costes de l'Egeu, però sobretot el regne hitita tindrà conflictes amb els britànics, que estan situats a la vall alta del riu Eufrates, estan situats en aquesta zona, i els egipcis que ocuparan aquesta zona i que en principi lluiten en Itali ajudant els hitites, però després assegellarà un gran pacte d'estat entre Egipte i Itali. No sé si algú li sona, però els egipcis agafaran el costum, com a mínim, des de Menofis III, de casar-se amb princeses Itali. Els reis egipcis es casen amb princeses Itali, el qual implica una aliança egipcio-Itali, una aliança egipcio-mitani en la qual els egipcis tenen, tenen el, la principal part. Per tant, i amb aquesta aliança va en detriment de l'imperi hitita. Només serà quan l'imperi egipci es debiliti que els hitites, Shubiluliuma, pot atacar mitani. També suposo que us sona, almenys us pot ser útil. Això passa amb Amenofis IV. Amenofis IV deixa d'interessar-se per als afers asiàtics, aleshores abandona els mitani, els abandona completament, encara que sembla que Nefertiti i la seva esposa era mitani. Aquesta retirada egípcia, sigui real o no sigui real, provocarà que els hitites, a través del que es coneixen com les guerres de Síria, acabin primer amb els mitani, que els egipcis els han deixat tirats, i després ataquin els egipcis i construeixin el gran imperi de Shubiluliuma, el gran imperi hitita de la segona meitat del segon mil·lenni. Paral·lelament a aquest imperi hitita apareixen els mitani. Els mitani són un estat molt pitjor conegut. Els hitita, entre altres coses, són coneguts per als arxius de Boaz Kei, per als arxius de Hattusas. Els mitani, per al contrari, no hi ha grans fonts d'informació sobre la història i els devenirs del regne de mitani. Hi ha unes quantes tauletes de Nusi. Nusi és una població de Turquia, però sobretot els mitani són coneguts per fonts egípcies. I dins de les fonts egípcies, especialment per un tipus de font que és diabòlic, que és el que es coneixen com les tauletes de Tel el Amarna. Les tauletes de Tel el Amarna, que són extraordinàriament importants, era l'arxiu que hi havia a la ciutat de Tel el Amarna, és a dir, la ciutat fundada per Amenofis IV o Ajetatón. En aquesta ciutat hi havia un arxiu de correspondència amb les ciutats i els regnes i els pobles d'Àsia. La ciutat de Tel el Amarna es va incendiar i els arxius van quedar convertits. Són arxius escrits en cuneïforme i escrits en amorita, van quedar convertits en ceràmica i s'han conservat fins als nostres dies en gran part. Però hi ha un problema molt greu amb els arxius de Tel el Amarna i és que devien estar arxivats per èpoques, però això s'ha perdut, s'han barrejat tots. Per tant, és molt difícil, se sap el que passa, però no se sap com passa, ni la cronologia exacta del que passa. No sé si m'explico. És com si tinguéssim informació que es barreja. Llavors, no saps, a l'hora d'entrar en detalls, és complicadíssim. Si no es parla
de reis concrets o de personatges concrets és enormement complicat. Per tant, la informació que hi ha als arxius de Tel el Amarna sobre l'estat hitita és confosa. Per exemple, se sap molt bé que hi ha ciutats de la costa del que avui en dia és Fenícia que es xiven en els egipcis, vigila que el del costat està pactant amb els hitites. Però no se sap quan passa això. I no se sap si menteix o no menteix. Ripadi de Biblos és el xivato número 1 de la zona, però no se sap com es desenvolupen els aconteixements en detall. Per tant, l'estat de Mitanni és en principi molt mal conegut, molt pitjor conegut que el regne hitita i molt pitjor conegut que Egipte. El que sí es pot dir és que estan establerts entre el nord de Síria i a Anatòlia, que arriben fins al Taurus i a l'Antitaurus, i com tots els pobles d'aquesta zona, la seva riquesa està basada en els metalls. Els metalls són molt apreciats, hi ha una gran demanda de metalls i ells es dediquen a comerciar amb aquests. La base ètnica d'aquest poble és també molt discutida. Semblen tractar-se de poblacions autòctones que han estat molt semititzades, però que no són estrictament semítiques, que estan molt barrejats amb els semites, sense que es pugui parlar de poblacions semítiques pròpiament dites, i que estan estructurades per una aristocràcia d'origen indoeuropeu. Sembla ser que els indoeuropeus, una aristocràcia que solen rebre el nom de Mariano, els estructuren amb un estat. Parlen una llengua que és l'hurrita o el messita, que avui en dia els diferents autors diuen que és d'origen caucàsic. No sé si algú li sona, però dir que és d'origen caucàsic és el mateix que dir i ni punyetera idea. Clar, el Cauca, com que hi cap tot, com que el Cauca és un pot i on hi ha de tot, doncs, caucasi. Suposo que us sona que fins i tot es diu que el basc és caucasi. No sé què és caucasi. Això, algo serà. No entrem en lius. Per tant, l'hurrita és una llengua aglutinant, és una d'aquelles llengües estranyes, com el sumeri, com el basc, que es resol fàcilment dient que és caucàsica i jo no dic res, però ningú pot contradir. Per tant, l'estat aquest s'hauria format una mica després de l'estat hitita, s'hauria format entre el 1600 i el 1550, quan els hitites estan consolidant una mica més al nord el seu gran estat, i comença a aparèixer la història. Almenys comença a aparèixer la història amb lletres majúscules o amb informació fiable cap al 1520, quan els egipcis entren en contacte amb els Mitanni. Els egipcis entren en contacte amb els Mitanni durant el Regne Nou, han expulsat els Hicsos, persegueixen els Hicsos per tota Palestina i Síria, i a partir del 1520 aproximadament comencen a aparèixer notícies de que les tropes egípcies amb Tutmosis I han atravessat l'Eufrates i s'han apoderat del nord de Síria. Han passat a l'Eufrates per Carquemish, s'han apoderat d'Alep, etc., i entren en conflicte amb els Mitanni. Mentre entren en conflicte amb els Mitanni, en els egipcis, ja els hi va haver recolzar els hitites per debilitar els Mitanni, seguint la sàvia tàctica politico-militar de que l'enemic del meu enemic és el meu amic. Per tant, això ja els hi va haver. Cap al 1470, aproximadament, sembla ser que amb seguretat a partir del regnat d'Amenofis II i possiblement des del regnat del gran rei militar que és Tutmosis III, hi ha un pacte o s'estableix una aliança egipciomitani per la qual els reis d'Egipte es casen amb una princesa mitani. Segons les costums tradicionals, quan dos pobles s'uneixen en matrimoni en el món antic, això significa que el país de l'esposa accepta una certa primacia del país del marit. Suposo també que tothom sap que els egipcis i no egipcis, no entrarem a parlar del Borbón, es podien casar moltes dones. Les princeses que es casaven amb un rei no es podien casar amb molts reis. No? Per tant, el casar-se, l'enviar una princesa a casar-se amb un rei implicava una relació desigual. El rei es podia casar amb les que volgués, la reina no, lo qual implicava aquesta certa desigualtat o debilitat, per lo qual sembla ser que el tractat egipciomitani implica un cert sotmetiment de mitani en els egipcis. I sembla ser que els egipcis mai van considerar mitani un país igual, sinó que era una aliança desigual en la qual els egipcis permetien exercir un cert condomini en els mitani de la regió. Aleshores, hi ha una situació més o menys estable entre mitani i Egipte fins la crisi de la Marna. Amb la crisi de la Marna sembla ser que els egipcis es desentenen d'Àsia, prous problemes tenen a casa seva i això ho aprofitarà Subiluliuma, això ho aprofitaran els hitites per acabar amb el regne mitani. Acabar completament amb el regne mitani i, com acostuma a passar en el proper Orient, ja en aquella època i continua passant avui en dia, els hitites s'alien amb els assiris. S'alien amb els assiris per liquidar a mitani. I aleshores, entre assiris i hitites, es reparteixen mitani. Aquí podeu veure mitani, aquí a Síria i aquí als hitites. Hi ha un pacte entre hitites i assiris per eliminar els mitani. És un pacte que els hi convé els dos i que en principi amenaça completament. Aquí teniu l'estat de mitani, l'estat de mitani que té frontera amb Egipte i té un pacte molt beneficiós amb Egipte. En principi surt, forma part del regne de mitani, però els hitites estaran molt interessats en ajudar els assiris a lliurar-se dels mitani i a liquidar completament el mitani i a portar un enfrontament directe entre hitites i egipcis. Entre ells.
Abans, quan parlaves
els indoeuropeus, en teoria, són els àrids, els que relaten al bosc antiròtic, i són originaris, en teoria, de les estepes d'Iran, les estepes que hi ha entre la Índia i Europa, d'aquí el nom d'indoeuropeus, perquè són pobles que es movien entre la Índia i Europa, d'aquí el nom d'indoeuropeus. És a dir, el nucli principal en aquesta regió sembla haver estat Iran. La maceta irània és on s'estableixen des de molt aviat i sembla que des d'allí van expandir-se. No són originaris de la regió. Venen d'Iran. En principi aquests venen d'Iran i pobles indoeuropeus, els diuen indoeuropeus, perquè es mouen entre la Índia i l'Europa.
Llavors han creuat la Mesopotàmia?
No, passen des d'Iran pel nord fins a... això és Iran. Aleshores venen per aquí. O sigui, tot això és Iran. Això avui en dia és Turquia, això és el Caucas, el Iran, venen per aquí. Venen per aquí, per, ni tan sols per aquest menjar, venen per l'or. Sí, clar, per aquí no, però per l'altre cantó sí, a través de les estepes de Turkmenistan, de Rússia, de tot això. Són pobles que es van movent per tota aquesta zona, que tenen unes característiques comunes, que van molt ràpids perquè tenen el cavall. Per primera vegada és el primer poble que domina el cavall i el carro de cavall. El carro existia abans, però era un carro tirat per burros. Ara aquests van molt ràpid, tenen una superioritat militar brutal, arribaran a Europa, ocuparan tota Europa, però ocupen tota Europa a través dels Balcans.
Sí, sí.
No, a Síria aquí vindrà després el que es coneix com el Regne Mitjà Siri. El Regne Mitjà Siri que va des de 1350 aproximadament fins al 1100.
L'aliança
aquesta de l'Egipte és 1350 més o menys, correspon a això Milonium. Més aviat...
És un cacau, no? El
ja ho sé. Aviam, no és que sigui un cacau, el proper no, no, no és un cacau. La culpa no és el proper orient. La culpa és que té molta extensió geogràfica i molts anys. Clar, estem parlant de 3.000 anys. En 3.000 anys passen moltes coses i en un espai molt gran doncs passen més coses encara. Sí, clar, però sí, però se'n congeix i
no, no, però,
és de goma. Clar. I aquí el que passa és que és un territori molt gran. És un territori, a més, a diferència d'Egipte, Egipte tot està acotat, tot és senzill, Egipte. Aquí és un territori molt obert i aquí, clar, jo el que sí us aconsellaria és que miréssiu la geografia. En gran part depèn de la geografia. Si coneixes la geografia, doncs més o menys t'aclareixes. Si no, clar, és un caos. Jo ho sento, jo no puc creure. Jo ho sento. Si per mi fos, li trauria un 2.000 anys, però em fa la feita que no em deixo. Bueno, aleshores, aquí teniu això. A mitjans del segon mil·lenni, la segona meitat del segon mil·lenni, la cosa acaba amb això. Un gran imperi egipci, un gran imperi hitita, el regne mitjà siri i un gran estat a Babilònia. La Babilònia cassita, de la qual també se'n sap molt, molt poques coses, però hi ha un equilibri entre aquests quatre grans estats i no n'hi ha més. O sigui, aquí hi ha les ciutats estat han desaparegut completament, són estats molt poderosos i són pocs. O sigui, aquí la cosa es comença a simplificar, però com no podia ser menys, dura molt poc. Aquí teniu l'imperi hitita o l'imperi nou hitita, l'imperi que comença amb Xubiloliuma, com Xubiloliuma es fa amb el poder i com anirà atacant, com anirà assegurant-se el control primer de tot Anatòlia, després de tota Síria, amb l'episodi aquest que es coneix com les guerres síries, primer elimina els mitani, posteriorment s'enfrontarà als egipcis. Els egipcis, en principi, retrocedeixen moltíssim. Suposo també que a tothom li sona que a la mort de Tutankamon, fins i tot la vídua de Tutankamon demana un marit al rei Xubiloliuma perquè governi Egipte com a faraó. Als egipcis els hi sona com una patada, especialment a Horemheb,
Horenhead fa una emboscada a la comitiva hitita, mata el fill del rei d'Hitita a prop de Gaza, el rei hitita agafa un mosqueo de garra de no temenés, Horenhead torna a recuperar tropes, aleshores els egipcis contraatacaran, la cosa acaba durant el regnat de Ramsès II a la batalla de Kadesh, que ja en parlarem quan parlem dels egipcis, que és una batalla que no se sap exactament com va acabar, però sí les conseqüències. Les conseqüències és que Muatal i Ramsès II arribaran a un pacte, del dentista. No ens fem mal, tu no em fas mal a mi, jo no em faig mal a tu, i els dos vivim tranquils. Aleshores, això, hi ha aquestes quatre potències i la font principal per de coneixement de l'època hitita són les 13.000 tauletes de la biblioteca de Hattusas, de l'arxiu de Hattusas, la batalla de Kadesh, que ja en parlarem, que és el que va significar el final de les discussions entre egipcis i hitites. Va significar un pacte amb el qual es dividien el territori. Bueno, aquí podeu veure una reconstrucció més o menys ideal de la fortalesa de Hattusas, el que avui en dia és Boaskei, que són unes fortificacions absolutament impressionants. No sé si algú ho coneix, però són unes fortificacions brutals, però brutals vol dir que tenen passadissos que van per sota terra per agafar l'enemic per l'esquena. Hi ha unes fortificacions enormes, és veritablement impressionant. I hi ha Kibitaya, que és el santuari. Això és Kibitaya, és una espècie de canyó o de gorja en el qual es veneraven l'esperit dels reis hitites morts, perquè en aquest canó passava el vent bufava i feia soroll, com si les divinitats atmosfèriques parlessin en els reis hitites ja mort. A Babilònia, en aquest tercer gran estat de la segona meitat del segon mil·lenni del proper Orient, s'hi estableix una dinastia que és d'origen indoeuropeu. S'estableix gràcies a l'ajuda de tropes hitites, els hitites participen, i es convertirà també en un dels grans estats de la regió, del qual no se'n sap pràcticament res, del qual l'únic que se'n sap és a través de referències d'Egipte i dels hitites. Els egipcis i els hitites parlen d'ambaixades, de regals, de voler-se guanyar la bona voluntat d'aquest poble, que d'alguna manera actua com àrbitre, i sobretot sembla ser que serà un gran aliat dels egipcis, més que res perquè té en els hitites al costat i els egipcis lluny. Per tant, li interessa estar a bones amb els egipcis, i que acabarà destruït, com tots aquests pobles, per el tsunami del 1200. Doncs aquí podeu veure més o menys l'extensió d'aquest estat. La capital, que és Turku-Igarku, no és Babilònia, i el que queda, el monument més representatiu dels casites, que són això que es coneixen com a Kudurru, en el llibre que en parla, no? Que són fites, són mojones, no tenen més. Els Kudurru aquests, que són això...
No eren registres de propietat.
Sí, són fites que diuen fins aquí és de Fulani, i a partir d'allí és de Menganito, clar, però això estava marcat físicament al camp. Per tant, aquestes fites feien de registres de propietat. Però normalment estaven al camp. Normalment. Bé, anem a l'imperi mitjassiri. A l'imperi mitjassiri ja té que ser força conegut per vosaltres, apareix cap al 1365, és a dir, apareix aprofitant la destrucció de l'estat mitani i apareix també en col·laboració amb els hitites. Els hitites, bàsicament, necessiten carregar-se a l'estat mitani, per tant, promouen una sublevació dels assiris que posarà la punta final a Mitani. Aleshores, aquest estat durarà aproximadament uns 300 anys fins que Tiglat-Pileser I desapareixerà completament enfonsat en aquest tsunami, en aquests canvis molt profons que es produeixen cap al 1100 abans de Crist aproximadament. Aquí teniu la màxima extensió, el que és a l'estat aquest mig assiri, que és aquesta cosa en violeta, i la màxima extensió que arribarà a tindre aquest estat. Aquest estat que també és relativament desconegut, se sap que forma un estat secundari, però un dels quatre estats importants en el proper Orient d'aquesta època. Bé, aleshores, cap al 1200 aproximadament, entre el 1150 i el 1050, hi ha uns canvis veritablement brutals. El proper Orient canviarà absolutament, tindrà molt poc a veure amb el que hi havia hagut anteriorment i s'inicia un període que va des d'això, des del 1100 aproximadament, fins a la conquesta persa al 535 abans de Crist, i que és el que des del punt de vista de l'arqueologia es coneix com la primera edat del ferro. La primera edat del ferro, que implica la difusió de la tecnologia del ferro, implica que és una època especialment ben documentada gràcies a fonts, aquesta vegada, molt diverses. Per un cantó, gràcies als annals assiris. Els reis de Síria, Assíria, es convertirà en la potència hegemònica i els reis de Síria mantenen uns annals bastant al dia. Però també la Bíblia, que explica la versió d'un dels pobles del proper Orient, el poble d'Israel, que és una versió interessada, és una versió peculiar, i apareixen, a més, altres fonts. Per tant, és una època molt millor documentada que els períodes anteriors. Aquest període apareix clarament marcat per l'aparició de nous pobles, de nous pobles i de canvis econòmics, polítics, intel·lectuals enormes. Per un cantó apareixen els arameus. Els arameus són un poble semític que es convertirà en el poble principal de la regió en aquesta època. Es convertirà en el poble principal de la regió en aquesta època i un poble d'una extraordinària importància. Suposo que tothom sap que Jesús no parlava l'hebreu, parlava arameu. I suposo que sabeu que hi ha llibres de la Bíblia escrits no en hebreu, sinó en arameu. I no sé si us sona, però fins fa 2-3 anys encara es parlava l'arameu a Síria. Hi havia tres pobles que parlaven en arameu. Eren tres pobles. El que passa és que els tres pobles van ser presos per el Khilafah, per l'estat islàmic, i sembla que encara funciona, que encara hi ha gent, però que han tingut molts problemes, i el que passa a Síria avui en dia ja és... No, es veu que queda algú, però clar, és a dir, amb tot el lío de Síria, un dels pobles, Malula, va ser reconquerit relativament aviat per Fusbolar. Ja. Però fins fa 3 anys hi havia, encara es parlava a Síria amb arameu. Per tant, apareix aquest poble dominarà completament
tot el proper Orient en aquesta època i, a més, sembla, amb quasi total seguretat, que vinculat amb aquest poble apareix, hi ha un altre canvi climàtic, sembla ser que la desertització avança i també apareixeran els camells. Apareixerà el camell com a un factor econòmic que redefineix completament totes les rutes del proper Orient. El camell, com suposo que tothom sap, es caracteritza perquè pot passar molt de temps sense beure aigua. Aleshores, això fa que les rutes del comerç es desplacin completament. Suposo també que tothom sap que Salomó es lia amb la reina de Saba, probablement estableix una ruta comercial amb camells. Palmira, a l'oasis de Palmira de Tadmor, adquirirà una enorme importància i sembla ser que totes les rutes comercials de la zona en aquesta època es redibuixen, es reescriuen completament. Els arameus, fins i tot la Bíblia, els reconeix com els seus propis avantpassats. La Bíblia, a Deuteronomi 16:5, també es reconeix com els avantpassats del poble d'Israel. Per tant, el poble d'Israel, d'alguna manera, sent vinculat amb l'expansió dels arameus i, d'alguna manera, ho està. Insisteixo, recordeu que Jesús parlava arameu, no parlava arameu. No, són aquests pobles semítics que de cop i volta tenen una expansió brutal. Estaven al desert de Síria. Però és el mateix que passa amb els arcadis i el mateix que passa amb els amorites i, si vols, un exemple molt més recent i conegut, amb els àrabs. Els àrabs del 632, els musulmans, són quatre desgraciats que fan fora de la Meca a patada. I en 100 anys dominen des de la Xina fins a París. Com s'ho fan, d'on surten? No, la jihad no existeix en aquesta època. La jihad, el concepte jihad, no sé si us sona, no significa el que la gent es pensa que significa. El concepte jihad és un esforç que es fa per un sacrifici que es fa per la religió. Que en Saladí, en el segle XII, sí que adquireix una connotació de lluita contra els creuats. Però jihad, com a lluita contra els creuats apareix al segle XII, en Saladí, i és una cosa diferent. Ningú sap el que passa. Ningú sap. Sembla ser que sí, que són tribus que aleshores tenen una capacitat d'assimilació d'altres tribus molt important. Perquè el que és evident és que el cas dels àrabs, que és ben conegut, és a dir, no pot ser que en 100 anys es poblin tota aquesta zona. A més, ètnicament són diferents. Ètnicament un marroquí no és igual que un saudí. I un espanyol menys.
Com els hebreus, no estan parlant.
Sí, però aquests s'expandeixen molt. Aquests i assimilen, tenen una capacitat d'assimilació enormement important que, per exemple, els hebreus no tenen. Els hebreus, els jueus, la religió jueva, suposo que les zones transmet racialment. No es predica, l'islam es predica. El judaïsme, o la teva mare és jueva, o ho tens cru, ni que el teu pare sigui jueu. Es transmet per via materna. A l'islam es predica. Si tu vas i dius que vols convertir en judaïsme, els teus cognoms, comencem per aquí. Si et vols convertir a l'islam, cap problema. Si tu pots anar, escolti, jo vull convertir. Ah, passi, te vols dir. Cap problema. I amb una mica de sort et regalen un cotxe bon. Segons on vas.
Que preguntava ell d'on surten aquests pobles.
Sí, són com els hebreus, però els hebreus tenen aquesta història ètnica, aquesta història racial, cosa que aquests altres pobles no. Probablement una de les claus està en això, en què accepten a qualsevol terreny.
i els pueblos del mar.
Els pueblos del mar són un misteri que però probablement són indoeuropeus que venen de l'Egeu i dels Balcans.
Però són més europeus?
Són indoeuropeus. Són els filisteus. Els filisteus són un poble del mar. Els PLC probablement